Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que el menjar ha estat moneda d'intercanvi? Espècies, cereals, oli... Els mercats antics eren plens de colors, d'olors i de veus. Comprar i vendre era també conèixer, viatjar i aprendre.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia! El territori a la Fonda no només es veu, també s'olora. I és tasta! Avui parlem de cuines que neixen del paisatge. Des de l'arròs de Pals, el cabrit del Montsec, el peix blau de l'Ametlla i tants altres productes, perquè el paisatge també es menja. Quin paisatge tocarà avui a la Fonda? Comencem! I ara és el moment de tastar un dels formatges icònics de l'artesania formatgera catalana.
Hola, sóc Manel Mercè, de la formatgeria Parlada Mas Mercè. Estem situats a Siurana d'Empordà. Som pastors de fa més de 6 generacions i el nostre formatge emblemàtic és el formatge Marí. El formatge Marí és un formatge de pasta tova, de llet crua d'ovella ripollesa, que en el seu, bueno, en la seva elaboració hi afegim aigua de mar, del Cap de Creus. Això fa que li doni un sabor salat i iodat molt especial.
La Fonda.
Ja tornem a tenir l'Anca anant aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
I avui anem cap a...
Nos vamos a Rioja. Vamos a una bodega histórica de la Rioja Alavesa. Nos vamos con Carmen Pérez Garriga.
Y
la bodega se llama Villota.
Villota.
Cuarta generación de la misma familia frente a esta bodega. Es una visión muy tradicional. Están intentando seguir las cepas viejas con un toque pues más moderno, obviamente. Pero bueno, el respeto del terruño, tienen algo especial también, es que están bastante cerca del río Ebro y esto les aporta un toque diferente a sus vinos, ¿vale? Y hoy vamos a probar un vino que se llama Las Anchas 2021 y es 95% de Tempranillo y 5% de Graciano. La Graciano es la un poco desconocida, siempre hay un 5%. Algunos ahora están intentando hacen un 100%, pero es cierto que es un poco la desconocida de la Rioja. Este vino pues está hecho con cepas muy viejas, está 22 meses en roble francés, y es un vino pues que por estos 22 meses que tiene pues no es tan de madera. De hecho tiene un toque floral, unas frutas negras, moras, andrinas, picotas. Tiene un tanino vibrante y un final muy largo.
Un final llarg que de ben segur, escolta'm, que vagi per allà a la Rioja Alavesa i vulgui menjar algun xuletón, alguna mitjana d'aquelles, que aquella zona d'allà s'estila molt, com així també doncs, el xai, no? El xai rostit, el lechazo que ells en diuen, amb aquest vinet segur que anirà de meravella per conèixer la història, la vida i la història de la Carmen Pérez Garriga. Anc, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui volem parlar del magnesi, i és que alimentació, ciència i gastronomia sempre han d'anar lligats a la mà, i ho volem fer amb l'Anna Paré, que és dietista nutricionista. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, això del magnesi, què? Perquè cada vegada sentim més això dels superaliments i tots aquests noms que a vegades no sabem de què són.
El magnesi realment és un mineral que és molt important per la salut i és... tens raó, que se n'està parlant molt. Està implicat en molts processos, és important pel nostre sistema immunològic, és important també per la massa muscular, pels ossos, perquè el cervell funcioni millor, per això ara també se li està donant molta importància. I segurament ens preguntarem en quins aliments es troba el magnesi, que aquí està el quid de la qüestió. El magnesi realment es troba en diferents tipus d'aliments. Per exemple, el podem trobar en els fruits secs, com nous, ametlles, avellanes. El podem trobar també a les llavors. El podem trobar a les verdures, verdures de fulla verda, sobretot, com les bledes i els espinacs. Els llegums. El podem trobar també a la carn i al peix, a la carn vermella i en el peix blau. El que hem de tenir en compte, quan parlem de nutrició, que és sempre una mica més complex del que ens imaginem. I que aquests nutrients que estan en aquests aliments no sempre els aprofitem de la mateixa manera. És a dir, quan parlem del magnesi que trobem en els aliments d'origen vegetal, com per exemple els fruits secs, les llavors, doncs també en els llegums, sol haver-hi altres nutrients, en aquest cas hi ha fibra en forma d'àcid fític, que forma uns fitats que es combinen amb el magnesi i fan uns complexes que són difícils que nosaltres puguem aprofitar aquest magnesi. O per exemple, les verdures de fulla verda, que també tenen molt magnesi, com les bledes i els espinacs, tenen uns altres compostos, en aquest cas oxalats, que també es combinen amb el magnesi i fan que nosaltres el puguem aprofitar poc. De manera que, quan mirem les taules de composició dels aliments, veurem que les verdures de fulla verda i les nous, les ametlles, les llavors, tenen molta quantitat de magnesi, més quantitat que no pas la carn vermella i el peix blau, però a l'hora d'aprofitar nosaltres aquest magnesi, l'aprofitem molt millor quan mengem carn vermella o peix blau que no pas els aliments d'origen vegetal.
Vaja, que no ens fixem amb el magnesi dels vegetals, sinó més amb el magnesi de la carn i del peix. Però hi ha una quantitat mínima i màxima? És a dir, si també fem una alta dosi d'ingesta de magnesi, seria possible això o no? Què ens passaria?
Podríem arribar a tenir una ingesta molt alta de magnesi no amb l'alimentació, Pep. En aquest cas seria més aviat amb la suplementació. Vale? Quan prenem complements alimentosos sí que és més fàcil que agafem dosis més altes. Podria arribar a ser contraproduent, per exemple, pel ronyó. O sigui, en cas de persones que tinguin insuficiència renal, sí que diria, al tanto, no ens passem amb dosis massa elevades d'aquests minerals com el magnesi. Per la població en general, amb l'alimentació, és molt difícil que arribem a una dosis massa alta.
Escolta'm, una cosa important amb això del magnesi. Hi ha només un tipus de magnesi o hi ha molts tipus de magnesi?
Quan parlem de complements alimentosos, hem de tenir en compte que el magnesi no va mai sol, sinó que sempre va lligat a una altra molècula que fa com de transportador. Per això, actualment també veiem a les xarxes socials que es parla molts de diferents tipus de magnesi, perquè és la forma com aquest magnesi va acompanyat, és com el vehicle, no?, que porta aquest magnesi. Llavors hi ha diferents tipus de sals, es parla de sals inorgàniques o sals orgàniques o diferents tipus de combinació, perquè el magnesi també pot anar combinat amb aminoàcids, que fan que aquest magnesi arribi o no arribi a les cèl·lules diana. És a dir, les formes més inorgàniques, diríem, com l'hidròxid de magnesi, per posar un exemple, actua més a nivell intestinal, o sigui, no s'absorbeix a nivell intestinal o té molt poca absorció, i això fa que aquest magnesi, quan està a l'intestí, absorbeix més aigua i en aquest cas ens anirà bé per millorar un trànsit intestinal lent. És a dir, ens anirà bé per una persona que té restrenyiment. Altres formes, com pot ser les que van doncs un bisglicinat de magnesi, en aquest cas ens seria més important perquè té una bona absorció i aniria bé pel cervell.
Ràpidament, si tenim un dèficit de magnesi, què ens pot passar?
Mira, els símptomes són molt confosos, Pep, perquè és difícil que tinguem un dèficit de magnesi i no tinguem dèficit d'altres minerals i, per tant, podem tenir doncs, des de tremolors, debilitat muscular, també a nivell d'ossos, però també a nivell de cervell ens pot afectar també amb el tema de concentració, agilitat mental. S'ha vist també alguns casos de migranya, poden estar relacionats amb un dèficit de magnesi. És bastant complexa.
Cuinem amb consciència.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui toca cap a Torelló, i és que aquí a Torelló hi venim a veure una persona, mira, jo no sé si cuina bé o no cuina bé l'Eloi Alsina, però que fa cuinar a molts cuiners i cuineres del nostre país amb les seves creacions, ja us ho puc ben assegurar. A veure si puc obrir la porta i a veure si m'han dit que era per aquí dintre. A veure, bon dia!
Hola!
Hola, Eloi, bon dia, com estàs?
Pep, què tal, com va? Molt de gust.
Escolta, jo no em pensava que aniria a un lloc on hi ha màquines que en una cuina mai hi entraran, perquè què és això? Un torn? Què és això?
Pep, doncs aquí estem en un taller de mecanitzats. Nosaltres tenim torns i centres de control numèric i, bueno, doncs estem començant amb el món de la gastronomia i ara, si vols, passem i t'ensenyo una mica tot el que fem.
Eloi Alsina, tu quan vas començar a pensar en que potser et quedaries doncs, aquí amb l'empresa que, per cert, em sembla que la va fer el teu pare, que també es diu Eloi, no?
Aquesta empresa ve del meu avi.
Ara, del teu avi?
Bé, sí, fa més de 70 anys. Sí, sí, correcte. Doncs la va fundar ell i des de llavors, doncs, després van ser els meus tiets, que encara els tenim aquí, i bueno, en principi, doncs, si tot va bé, doncs anirem seguint nosaltres.
A vosaltres aquí feu molta feina, diguem-ne, d'aquestes de remenar entre ferros, acers inoxidables i tot això, que de fet suposo que ja deveu fer coses per, no sé, per empreses, quan un carnisser se li fa malbé o se li trenca una peça de la màquina de trinxar carn, no?
Correcte, correcte. Nosaltres aquí, el nostre món és l'industrial, treballem per fàbriques i empreses d'aquí la comarca i de fora, però també, clar, evidentment tenim una part important de reparacions i manteniment, que ara que ens estem donant a conèixer el món de gastronomia, doncs sí, estem reparant tot tipus de màquines. Des d'ara estem en una reparació amb una màquina fet xurros, vull dir que estem fent reparacions que al final, clar, pots buscar unes peces que el fabricant ja no fabrica o no es troben i nosaltres hi fem noves i les reparem.
Home, veig aquí que tens uns prestatges molt plens de motors. Jo no estic buscant un per fer pollastres a l'as. No sé si un d'aquests m'aniria bé per fer pollastres a l'as i un porc sencer.
I tant. Això sí que ho fem. Hem fet algun invent que els hem fet nosaltres per algun restaurant que té algun foc o alguna cosa i volen adaptar-ho. Doncs els hi fem a mida i fem automàtics que giren amb manivela, el que sigui. Sí, estem fent aquest tipus d'invents.
Tot i que aquí es vegin moltes màquines, aquesta és una feina molt artesana. Per una banda, artesania de les mans, però suposo que també molta artesania del cap, no? Perquè això de fer de torner avui en dia, no sé si està en hores baixes o és una feina, diguem-ne, que és molt buscada.
És una feina que està en hores baixes en quant a trobar gent, perquè és complicat de trobar gent del món nostre. El que, bueno, hi ha escoles que estan sortint aprenents i està sortint gent i costa, però bueno, algú es va trobant. Clar, és una feina artesana, però avui dia, amb la tecnologia d'avui dia, ja deixa l'artesania una mica a part i és més, ja, més tècnica i més professional.
Aquí jo no sé si han vingut, però sí que tu hi has anat, i és que tu tens una relació molt estreta amb grans cuiners i cuineres de casa nostra, com per exemple en Jordi del Celler de Can Roca, els cuiners del Compartir, l'Arnau París, que també veig per aquí alguna cosa que ara ens ho explicarà. Escolta, com és que tens relació amb aquests cuiners, tu?
Doncs mira, la nostra relació va començar amb en Jordi Roca a dins un cotxe de ral·lis. Jo soc copilot de ral·lis i en Jordi va venir a fer el Rally Costa Brava amb l'equip SEAT i ens van ajuntar. Jo soc copilot, ell el van convidar a fer de pilot i vam començar allà. I dins un cotxe de ral·lis estem moltes estones, moltes hores a dins durant el dia. I allò, què fas tu, què et dediques? Jo, evidentment, ja sabia que es dedicava a ell, però ell no sabia que em dedicava jo. I a través d'aquesta amistat, hòstia, va sortir alguna idea, no? I un dia vaig anar a un restaurant al País Basc i amb uns amics a dinar i ens van convidar a la cuina. I mentre aquell xef ens explicava els plats, jo mirava més els utensilis que hi havia en aquella cuina que no els plats. I vaig anar pensant, ostres, aquí hi ha molts elements que són estàndards, que segur que aquesta gent els ha de necessitar a mida, perquè molta cosa estàndard no anirà bé a la teva cuina. I surto a aquest restaurant i vaig fer un WhatsApp amb en Jordi. Jordi, això què? Això podries necessitar coses a mida? I em va dir, tant que sí. I mira, en Jordi ens va donar la idea, diguéssim, vam començar junts. Ara ell no forma part de Creina, diguéssim. Ell és un amic i ens ajuda amb el que necessitem, però bueno, hem començat aquest camí sols i bé, estem molt contents, la veritat.
De fet, l'Eloi Alsina, com a casa, diguem-ne, això, Creina, que Creina, jo ara quan estava per aquí d'això, què vol dir Creina?
Creina és un nom que hem tret perquè anàvem voltes, creadors d'eines.
creadors d'eines. De fet, els restaurants cada vegada en tenim més d'eines, perquè ratlladors, jo només sé a casa veure quants ratlladors tinc, no? O coladors, quants de coladors un arriba a tenir, no?
Sí, sí, exacte. Nosaltres, al final, això són eines. Són eines pels cuiners, pel món de la gastronomia, i d'aquí ha sortit el nom.
Clar, hi ha una cosa que jo crec que és molt important en tot això, que és, per una banda, allò que tu puguis fer d'una forma estàndard, no sé, ara jo allò que et deia, no? És a dir, un carnisser que se li ha fet malbé aquella, diguem-ne, aquella peça que fa que, doncs, puguis trinxar la carn més petita o més gruixuda. Feu moltes coses, això de reparació, o, per exemple, mira, veig aquí que tens una cassola molt pelada. Què hi fas amb aquesta cassola?
En quant a reparacions que comentaves, per exemple, en el món de la carnisseria hi ha molta gent que té els plàstics, les fustes de tallar, que es van fent malbé. Anem a moltes carnisseries i estan ben donades, ben tallades. Això nosaltres les deixem planes un altre cop, les deixem com noves. I en quant a olles, que aquí en veus una, si veus aquesta que tenim aquí, nosaltres ens arriben les olles així...
Aquesta ben pelada, d'aquelles que avui en dia s'ha fet molt de moda i se'n parla molt, no?, sobretot això dels microplàstics i tot, i de, escolta'm, les cassoles, que no els ratlleu, no?
Exacte. Nosaltres el que estem fent ara, com que estem en molts restaurants treballant, hem obert una altra línia en el nostre negoci, i és que nosaltres anem al restaurant, recollim les cassoles, les paelles, el que tinguin que estiguin teflonades i rascades, les emportem al nostre taller, les reparem, apliquem el teflon de nou i les deixem com noves. I clar, aquí, al final el teflon és un producte que s'ha ficat de moda i la gent diu, això és cancerigen. És cancerigen si està rascat i salta en el producte que hi ha dins la cassola.
Clar, precisament és quan hi ha algú que té ratllades i això, és quan hauria de venir aquí.
Exacte.
De fet, vosaltres això ho feu per restaurants, però si jo a casa en tinc, també puc venir, no?
Oh, i tant. Les pots portar i les repararem sense cap problema, evidentment. Però clar, lo dolent és que les paelles estiguin rascades. Si no estan rascades, el teflon no té cap problema, vull dir, és un element excel·lent.
Clar, de fet, diem teflon com també podríem dir Fanta, no? O Clínics, no? És a dir, és el nom ja que ha agafat, diguem-ne, de moda la marca, s'ha fet el nom del producte amb aquests antiadherents que porten les cassoles d'alumini, no?
Correcte, correcte. Teflon és una marca, això al final és una pintura, és un element plàstic que l'apliquem amb líquid com una pintura i després ho passem per un forn a 400 graus durant 10 minuts, es cura i queda el teflon rígid, diguéssim, sòlid.
Que per cert, a més a més, diguem-ho, és apte per ús alimentari, per això es fa aquest tipus de tractaments amb aquest tipus de cassoles, no? Una altra cosa és això que dèiem, no? Quan algú es compra una cassola d'aquestes, es gasta els diners i llavors gira els talls de carn amb una forquilla, no?
Exacte, sí, exacte. Si girem els talls de carn amb una forquilla o mirem si la carn està prou feta amb un ganivet dins la cassola, malament, la ratllarem i ja començarà a despendre producte, que aquest és el que hem d'intentar evitar.
Veig aquí que tens un colador xinès que no hi ha mànec i en canvi hi ha dues anses. Què ha passat aquí?
Aquí també nosaltres, amb el fet d'anar a buscar les paelles, les cassoles, el que faci falta, nosaltres som treballant al món del metall, ens trobem molts elements que falten nanses, que falten... Típic, en un restaurant hi ha moltes mans. Es fan malbé, doncs les reparem. Soldem nanses, fem mànecs nous, el que convingui.
Home, jo estic pensant que en un moment de la vida en què hi ha tant allò d'aquella cultura d'utilitzar i llançar, és a dir, un, per exemple, té una cassola, se li trenca una ansa i abans, fa 50 anys, es buscava la fórmula de reparar-ho, no? Ara hi ha molta gent que en comprarem una altra, no? És a dir, vosaltres amb això també feu sostenibilitat, també feu, no, recuperació.
Sí, per nosaltres això és sostenibilitat 100%. Al final volem que, vull dir, que aprofitar els elements. Carai, no cal... Ara, avui dia, demanant per internet un producte t'arriba l'endemà, és molt fàcil comprar, però, ostres, al final, aquest producte, si es pot reparar, doncs per què no? Evidentment, el tema de costos s'ha de mirar, sempre que encaixi, i intentem que encaixi, evidentment.
Una cosa és reparar i l'altra és crear. Aquesta vena, diguem-ne, creativa que tens, Eloi, com ha anat a parar això?
Això al final és... no m'ha vingut sola. Quan anem a una cuina, amb un cuiner, amb un xef com tu, dins la cuina veus la necessitat i entre els dos ens comencem a donar-li el coco i surten les idees, però mai nosaltres sols, evidentment. Nosaltres ens dediquem al món del metall, us necessitem a vosaltres, al món de la gastronomia, perquè junts creem les idees que vosaltres necessiteu en els vostres restaurants.
Clar, ara ho entenc tot. Jo, mentre tu vas xerrant, jo vaig mirant per aquí, però, per exemple, veig una gofrera, que és la que en Jordi fa, aquells gelats calents, en Jordi Roca, no? que veig aquí la màquina aquesta, no? que fa la massa calenta del pa.
Correcte, doncs nosaltres, amb aquesta que veus aquí és la d'allà del rocambolès, però n'hem fet ja bastantes, agafem la gofrera o la biquinera del client i els hi fem uns motllos nous personalitzats amb la forma i la mida que vulguin. Al final és un producte que estàndard no el trobaràs perquè vols que sigui doncs, el teu logo o la teva, una imatge que a tu t'agradi, la fem nosaltres personalitzada.
Clar, de fet, hi ha aquesta part de l'artesania. Mira, veig aquí, per exemple, una cosa que posa pim-pam. Això és lo de l'Arnau, no?
Això és l'Arnau París, correcte. Vam fer un programa aquí amb ell i, bueno, amb l'Arnau vam crear una eina junts, la vam dissenyar i vam fer un marcador tant per gel com per marcar pa. Aquest marcador que veus, l'escalfes amb un suplet i pots marcar pa o qualsevol, o carn inclús, hamburgueses. Hem fet marcadors per pans, per hamburgueseries, hem fet bastanta cosa ja d'això. Bueno, els fem nosaltres aquí, els dissenyem, fem totalment com el client ho demani.
Clar, com que això és un programa de ràdio, la gent no ho veu, sí. Ens podem imaginar, per exemple, el cremador aquell de la crema catalana, però que vosaltres hi heu posat les paraules aquestes pim-pam.
Correcte, correcte, és el mateix. Vull dir, al final és un cremador d'aquests de cremar sucre, doncs personalitzat. Vull dir, podem fer-ho, no té la resistència, ja ho veus, però pot ser això, pots fer que en el pa marcar-hi el que vulguis. En el pa dic pa, però pots marcar qualsevol producte. Vull dir, cap.
Escolta, suposo que aquí hi ha una feina molt important de coneixement de producte, de material. Per exemple, clar, suposo que no és el mateix fer una cosa amb ferro, amb alumini, amb acer inoxidable, no sé, estic pensant en coure o en plàstic, no? Amb un tipus de plàstic, no sé.
Clar, nosaltres mirem l'element que necessita el client i després hi ha una norma europea que nosaltres comprovem que aquell, per aquella pràctica podem fer servir aquest tipus de material. Evidentment no farem un producte amb un material que no sigui aprovat per norma, saps?
Vull dir, apte per l'alimentació,
sí,
no?
Correcte. Mira, ho comprovem sempre i després busquem dins dels materials que podem treballar, bueno, el que més bé se'ns adapti a la necessitat.
A veure, Iam, cosetes. Veig aquí una mena de safates. Què és això?
Aquestes safates són uns elements per aprofitar les neveres. Quan parlem de sostenibilitat, al final, aprofitar més l'espai de les neveres també és sostenible. Vull dir, això és perquè aquestes safates puguis ficar més elements a la nevera i la nevera pues, et rendeixi millor.
Clar, això és el que ens passa a casa, no? Que tenim, posem coses, no? Clar, anem apilonant però malament, no? Però aquí veig que està molt pensat en que hi ha més o menys 2 centímetres entre safata i safata, per tant, tu aquí pots anar posant coses, t'hi cap moltes més coses a la nevera amb aquestes safates.
Exacte. Al final és buscar... També anem a cuines... Nosaltres estem anant a cuines molt xules, però també vas a cuines que estan superbé, però són més petites. Al final busques optimitzar espais i que els elements facilitin la feina, no? Nosaltres, en aquest cas de les safates, és per optimitzar una nevera d'un restaurant més petit.
Eloi, i aquest segell, què és això?
Aquest segell que veus aquí, això està fet amb llautó. Aquest també és un material que també podem treballar-lo bé. I és un marcador per gel. Això, nosaltres, aquí fiques un glaçó i això, perquè la gent que no ho veu, és pues, fer un glaçó amb la forma que vulguis. No? Vull dir, aquest cas té el logotip del client, però pots fer un glaçó amb la forma que vulguis i ara això s'està posant de moda amb cocteleries, amb events, no? Ah, imagina't fer un event per una empresa, pues, li pots fer els glaçons amb el logo d'aquella empresa. És una cosa, un punt distintiu que, bueno, per càterings això està agradant, està quedant molt xulo.
Escolta, aviat suposo que a la Fonda, si no passa res, farem 500 programes. Mira, haurem de fer una festa i podem gravar el nom de la Fonda aquí amb aquest d'això de... Clar, que tu dius llautó, jo em pensava que era de coure, això. Bé, no, llautó, no?
Llautó, en aquest cas és llautó. Has de mirar el material que puguem fer servir. Sí. Però si fas els 500 programes ja hi pots comptar que tindrem marcadors per fer una cosa ben xula. Ja pots comptar amb això.
Veig també que tens un tipus de safata molt estrambòtica aquí. Què és això?
Aquesta safata és un altre invent que hem fet, és per emmagatzemar un producte que tenia una salsa i perquè no es vessés pels voltants, ens ho vam fer-ho amb aquestes formes, amb aquests plecs, i bueno, és una cosa molt així a mida per un client que volia emmagatzemar-ho així. Al final...
Ara estic pensant que jo no sé si tu ets el que has parit, per dir-ho d'alguna manera, els motllos aquests d'en Jordi Roca dels gelats que fa, no? O per exemple, del puro, no? Del viatge a l'Havana, no? Que fas motlles allò que, clar, que no hi són de forma estàndard.
No, aquí hi ha diferents tipus de motllos, hi ha molts motllos de silicona, que això nosaltres no ho fem, ells ja treballen, hi ha altres empreses que ho treballen. Nosaltres sí que fem motllos que estan fets amb plàstics, que és un plàstic que es diu Delrin, que el treballem molt, i bueno, és... Per optimitzar processos, doncs, el del viatge a l'Havana el vam fer nosaltres al final i bueno, pots fer més producció, hem buscat bueno, que al final puguis treballar millor i més ràpid i més fàcil, facilitar la feina.
Oh, tens un veí molt a prop d'aquí, de Torelló, que és un dels grans xocolaters del món, en Lluc Cruselles, que no sé si treballes també amb ell.
Amb en Lluc fem coses junts, ara estem desenvolupant una cosa junts, que en Lluc és una, ens apreciem molt, fem bastantes cosetes, i sí, estem fent un producte que aquest Pep encara no el podem ensenyar massa, però quan estigui el veureu, perquè és una cosa pel món de la xocolata que pot ser molt interessant. Ja t'ho explicaré, ja t'ho ensenyaré quan ho tinguem ben desenvolupat.
Doncs va, guarda'ns aquesta primícia per la fonda. Eloi, suposo que aquí el que dèiem és que qualsevol cuiner, cuinera, qualsevol pastisser o pastissera que tingui un pensament pot venir aquí i deixar anar la imaginació i llavors tu aterrar, no? Agafar aquesta, no sé si ho veu així, aquesta idea i aterrar-la, perquè clar, tot això aquí amb aquestes màquines s'han de... Ja sabem que s'han de fer saber utilitzar, no? Però clar, a vegades no tot potser és possible.
Exacte, a vegades algú tenim idees que, bueno, sí que es poden arribar a fer, però bueno, s'ha de pensar molt i s'ha de ser molt creatiu, i a vegades no és fàcil, necessitem ajuda que entre els dos, bueno, entre l'equip nostre, aquí de Creina tenim més gent, entre tots ho anem desenvolupant, però bueno, a vegades sí que té més feina de desenvolupament que no pas d'execució. Però bueno, és la nostra feina i per això estem, per ajudar i per baixar a la realitat les coses que necessiteu les cuines.
Escolta'm, i producte propi, producte que surti només del cap de l'Eloi, això què?
Això serà, perquè ja n'estem fent algun i estem desenvolupant-los. Al final, Creina som molt joves, fa molt poquet que estem al sector i mica en mica, però ja tenim alguna cosa que sí, que inclús hem desenvolupat amb algun cuiner que ens diu, Eloi, això, és que això si ho desenvolupo servirà per molts altres restaurants i volem compartir-ho. Vull dir, no, el que ens agrada de treballar amb cuiners com vosaltres és que, bueno, amb els que treballem nosaltres, és que us agrada molt compartir. Vull dir que compartiu les coses, ningú es queda res per ell i nosaltres de moment, doncs, està... Si volem fer alguna línia perquè la gent ho demana i està funcionant.
Doncs a partir d'avui, quan aneu a un d'aquests restaurants, si veieu que us serveixen les xocolates amb un arbre de metall o penseu que, mira, aquests que tenen les cassoles noves, no? I diu, no, si fa 40 anys que les tenim aquí, suposo que hauran passat per les teves mans, no, Eloi?
Esperem que sí. Ara de moment estem treballant amb poquets, però mica en mica pues, volem anar a fer-nos un nom i aviam si se'ns dona l'oportunitat i que la gent vagi confiant en nosaltres.
Doncs escolta, moltes gràcies. Va, anem a dissenyar això de la fonda, que veia't arribem als 500 programes.
Vale.
La fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a Riudellots, però a Riudellots de la Selva, no a Riudellots de la Creu, perquè si aquest cap de setmana voleu fer una bona festa del porc, si aneu a Riudellots de la Selva, allà n'hi trobareu. I és que avui he quedat amb una gent que de porc en saben un niu. Ja anem parlant sovint aquí a la fonda i és que ja ho sabeu que totes les tradicions de la cuina, de la gastronomia catalana, ens encanten. I sobretot aquestes que toquen ara a l'hivern. La matança del porc, la matança tradicional, el fet de fer embotits, que això, doncs, home, és una d'aquelles coses que no es pot perdre. No es pot perdre i que, a més, també hi ha una gran indústria al voltant del porc. De fet, se n'ha parlat i n'hem parlat aquestes últimes setmanes i mesos a tot Catalunya, i és que un producte, un animal com aquest, que don tant de sí, també dona molta, molta, molta cultura. I avui he quedat amb tres persones, mira, tres jubilats, però que durant molts anys s'han passat la seva vida al voltant del porc, amb en Xico Collbofí, amb en Quim Serra Esteve i la Montse Bruns, que mira, ja els veig per aquí, que estan ben asseguts, sí, mira, els hi falten les cartes. I també amb en Narcís Cerarols, que és una persona que encara està en actiu amb el món del porc, i amb en Lluís Bernés, que és responsable precisament d'aquesta fira FIPORC. Què tal, com esteu?
Bé, molt bé.
Escolta, vosaltres tres aquí, en Xico, en Quim i la Montse, vosaltres, què, molts anys al voltant del porc? Tu fa poc que t'has jubilat, no?
Sí, fa des de l'agost que estic jubilada.
I no ho trobes a faltar, això?
No, de moment no. Com que tinc el net, ja estic distreta.
Escolta'm, tu ets una d'aquelles persones, juntament amb gairebé més d'un centenar, que després en parlarem d'aquesta fira, que esteu aquest cap de setmana, aquest proper precisament cap de setmana, aquí al voltant del porc, però tu, el porc, quins records et porta?
De tota la vida, perquè des que tenia 15 anys que he estat treballant amb el porc.
Amb el porc, però clar, quan eres petita hi havia una manera d'entendre el porc, quan va ser jove també, i ara una altra totalment diferent.
Oh, i tant, que és totalment diferent. Ara està tot molt més mecanitzat, hi ha molt més màquines i t'estalvies de fer molt esforç amb els braços i tot. Està molt bé ara.
Hi ha una cosa important amb tot això, que és la tradició, que moltes vegades sembla que, a mesura que anem passant el temps, a Montse, sembla que les tradicions es perdin, però aquí, tal com veig jo aquí a Riudellots, això no es perd.
No, de moment l'anem recuperant com es feia antigament, perquè el jovent doncs vegi que antigament no era igual que ara, que no hi havia maquinària, que es feia tot a mà.
Que es feia tot a mà, però sort en tenim de les màquines, Narcís, perquè, escolta'm, sense màquines avui en dia, no sé pas com ho faríem això, eh?
Sí, les màquines fan molta feina i ens ajuden a fer molts quilos de producció.
Escolta'm, tu encara estàs molt en actiu amb el món del porc, vosaltres teniu una sala d'espassejament. Això de que moltes vegades parlem de la tradició, no de la matança del porc, evidentment és una d'aquelles coses que una cosa és la tradició, però una de les coses que jo crec que inclús s'ha guanyat molt amb això és el fet d'això del benestar animal, no?
Sí, el benestar animal, el que nosaltres notem és que la carren, quan ens arriba a la sala i sobretot els animals a l'escorxador, doncs aquesta bèstia està molt més relaxada i llavors a l'hora de sacrificar-la també, seguint tots els sistemes que hi ha avui dia i fent-ho amb molta cura, doncs t'arriba la carren amb molt més bona presència, aquesta carren no deixa anar aigua, és molt més maca de color i fins i tot jo estic segur que al final a l'hora de ficar-la a la paella és molt més bona.
Ara precisament recordàvem que fa uns mesos doncs, vam començar a parlar precisament del porc, per tot això, no?, de que, del porc senglar i tot això que va passar. No? Avui en dia, com està tot aquest tema? És a dir, vosaltres heu notat al final tot aquest suflé que hi va haver-hi?
Nosaltres, com a sala de desfer i com a Jaume Abres, el ser petitonets i fer molt al mercat, sobretot aquí regional i tota la part de Catalunya, no s'ha notat tant. Ara ha afectat molt i sap molt greu doncs, per la gent gran, per la gent que es portava, sobretot. Tenim molta sort que fins a dia d'avui s'ha quedat amb el senglar, això. No ha passat a cap granja de Port Blanc. I el fet de que això s'hagi controlat així, amb aquesta rapidesa, sembla ser que, bueno, dintre pocs mesos la cosa es pot anar alliberant una mica i podrem tornar a la normalitat.
Avui en dia, com dèiem, de porc és una carn que se'n consumeix, és una carn que té molt de mercat, però té el mateix mercat, per exemple, del client final, per exemple, aquí a Catalunya que a un altre lloc del món? Hi ha, diguem-ne, parts del porc que aquí ens agraden més que altres o estan més, són més estimades que altres?
Nosaltres aquí a Catalunya aprofitem gairebé totes les parts del porc. En canvi, el client final, amb el tema de les exportacions, sí que hi ha uns articles que es valoren molt més que els altres, sobretot el tema de les grasses, el tema de les panxetes, dels bacons, de les papades. Tots aquests articles a fora tenen molta més sortida que no passen aquí. En canvi, nosaltres aquí doncs, som molt de llom, de cap de llom, de costella, de filet, de les peces més nobles del porc.
Home, això que ara qui més qui menys doncs mira les xarxes d'això d'Instagram, no? de Facebook, etc, i home, jo veig uns xinesos que fan unes panxetes tan cruixents que un bon entrepà d'aquest ja me'l menjaria jo, eh?
Sí, la veritat és que ho pinten molt bé, però són un tipus de gèneres que a l'hora de menjar el veus molt bo, però també has d'anar més en compte que són més, més grassos i s'ha de vigilar la quantitat que se'n menja d'això.
S'ha de vigilar la quantitat que se'n menja i, evidentment, perquè si no després, escolta'm, això de l'edat a vegades no perdona i sobretot l'exercici que fem. Jo no sé si en Quim i en Xico em fan gaire d'exercici.
Una mica, en bicicleta. Sí, però no sé jo.
I tu vas en bicicleta?
Sí, sol anar-hi cada dia ara. Des que no treballo, cada dia si puc.
Quants quilòmetres fas?
Uns 30.
30 quilòmetres? Però ets aquells que portes la bicicleta, que hi portes ajuda o no?
Amb ajuda, amb ajuda, sí.
Xico, tu què, la bicicleta, com la menes?
Jo vaig a peu, vaig a caminar cada dia, al matí.
Però no fas pas 30 quilòmetres, no?
No, en faig 4 o 5, com a molt.
Escolteu, vosaltres sou dues de les persones especialistes amb què el dissabte i el diumenge d'aquesta fira del Fiporc feu allò que en diem l'espassejament, i és que diuen que del porc s'aprofita tot, no?
Sí, del porc pràcticament s'aprofita tot.
Xico, a veure, i Quim, vosaltres el porc per on és millor començar-lo? Per l'esquena o per la panxa?
Bueno, per la panxa potser és de més bon fer que cap a l'esquena, però bueno, és igual.
Però jo sempre veig que ho fas per l'esquena, tu, eh? Tu hi tens traç aquí.
Sí, bueno, perquè ho he fet de totes maneres, sí, és allò. Però és de més bon treballar per la panxa.
Clar, per la panxa, el que passa que, evidentment, doncs, avui en dia no és el mateix fer només un porc que fer-ne una bona colla cada dia, però, clar, quins records hi havia, Xico, de quan es feia la matança tradicional del porc, amb avui en dia, doncs, que tenim aquestes sales de fer tan mecanitzades i que van tan ràpid?
Bueno, antigament es feia en les cases de pagès la matança del porc i es desfeia sobre un rascle i una porta o una fusta, diguéssim. Ara és tot molt ràpid, mecanitzat i robotitzat.
Hi ha una cosa que m'agrada molt a tu, és que em sembla que et coneixes totes les dites que diuen del porc.
Bueno, si els estudio, sí, els repassos, sí, però a la fira doncs fem alguns acudits o unes coses del porc. Últimament no puc fer tant perquè la gent, si faig una pregunta, m'ho mira per internet, ràpidament, amb el mòbil.
Ah, clar, és que això és el que passa. Home, a mi n'hi ha una, aquell que m'agrada molt, que fa gràcia sobretot pels nens i nenes petits, que allò que diuen que el porc s'aprofita tot, com dèiem ara, no? Que és que tot és tot, eh? Per exemple, els unglots, els unglots que avui en dia, Narcís, jo no sé què em foteu dels unglots vosaltres ara.
La veritat és que els unglots ara ja pràcticament van per la fundició i llavors es tritura tot i queda tot triturat per farines i així, però per menjar per animals de companyia.
Però en canvi, abans el d'unglots què se'n feia?
Diu que servien per apagar les pelmes de les esglésies.
A veure, si això va bé. Hi ha una altra cosa que són aquelles coses que a vegades són una mica de mal dir, però la liua, també s'utilitza per alguna cosa. Jo no sé si Messi la fa servir o no.
S'utilitzava per engreixar les botes i jo havia sentit també per engreixar els carros, les rodes del carros.
Les rodes del carros. Jo crec que hi ha peces, jo no sé vosaltres, que estan més de moda que altres, perquè, clar, ara amb tot això de l'Instagram, que jo no sé si el maneu vosaltres. Quim, tu remenes això de les xarxes socials?
No gaire.
Tu 30 quilòmetres en bici cada dia, eh?
Sí, jo bicicleta i, bueno, i una mica sí, però no, amb això les xarxes socials no és de tocar-hi gaire.
Jo ara, per exemple, veig molt que això es posa molt de moda, això de les orelles, eh? I mira que les orelles sempre ens els hem menjat aquí, allò, bullides amb la carn de perol o amb la botifarra, però ara veig que hi ha una dèria amb les orelles i no sé què passa això.
Bé, tots aquests productes que en un cert moment havien quedat com arraconats, doncs ara tornen a venir una altra vegada, i sobretot les orelles, doncs ara surten, perquè primer de tot els cuiners sou els que, si vosaltres ho feu, segur que està bé, i llavors la gent us veu tots vosaltres i es posa de moda, perquè si surt en Pep per la tele i diu que les orelles són bones, dilluns vendrem més orelles que mai, segur.
En sèrio que passa això?
Que passa, i tant, seguríssim, seguríssim. Si vols que una cosa es vengui, el cap de setmana abans ha de sortir per la tele o per la ràdio o les xarxes socials, i després ja comencen a trucar els carnissers que tens això, que m'ho han demanat, que tens l'altre, és que han vist aquesta recepta, aquesta altra. Doncs és el que està passant. I amb el tema de les orelles, doncs bueno, ara tot arreu, unes orelles de porc ben bullides, tallades a daus, així, una bona picadeta per sobre d'all i julivert, una mica de pebre vermell i ja està, una bona cerveseta i ja ho tenim.
I ja ho tenim, i és que a més, vuita, tant pot ser que sigui per un bon esmorzar com un bon berenar, i a més una cosa important, i és que les orelles, el morro i els peus, escolta'm, que són molt bons per la salut.
Sí, sí, sobretot per la gelatina que porten. Bueno, diuen que no porten, o que porten menys colesterol que les altres peces, i que aquesta gelatina, ja que està tan de moda, que hem de prendre gelatina, que va tan bé pels ossos i que reforça tant, doncs tots a menjar orella i a menjar morro.
A veure, va, anem a fer un rànquing, perdoneu, saludo també en Lluís Bernés. Lluís, bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
A veure, tu ets el responsable d'aquesta Fira Fiporc, responsable, però jo et veig cada any que estàs allà a la brasa fotent-li canya a les botifarres, a les aranyes de porc, que després ja en parlarem dels passejaments. Tu també ets una persona activa.
Jo l'únic que faig és posar-hi les mans. Els que en saben són aquests que estàs entrevistant ara, que porten molts i molts anys en el sector porcí, i que l'únic que hem fet nosaltres, en aquest cas, des de l'Ajuntament, és intentar que aquesta fira sigui una fira exitosa. Ja portem, serà la 13a edició, per tant ja està molt consolidada, i acaba sent una fira de referència del sector porcí.
Escolta, què hi trobarem en aquesta fira tota la gent que vingui aquí a Fiporc aquest cap de setmana, aquesta Fira del Porc?
La veritat és que quan les coses funcionen, millor no tocar-se gaire. Hem retocat quatre coses, però continuaran trobant lo de sempre, els tallers, tant de greixons com de carn de perol, com de botifarres, com de salats empebrats. Trobaran també productors locals amb productes de proximitat que podran degustar tots els seus productes. Hi haurà la nostra brasa, on hi haurà botifarra, hi haurà xulla, hi haurà ganya, hi haurà llom. Per tant, la gent que vulgui venir a passar el dia amb nosaltres i passar-s'ho bé i fer un bon tiberi molt bé de preu, estarà en el lloc indicat, els Riudellots de la Selva.
I és que clar, aquí quan comencem a parlar de l'espassejament, no sé si ens posarem d'acord, perquè a veure, va, Lluís, tu quina és la peça, comenceu a pensar, quina és la peça de porc que t'agrada més, aquella que gairebé et menjaries cada dia, això que potser cada dia no l'hem de menjar?
Mira, últimament vaig a un restaurant que fan galta filetejada a la brasa, i la veritat és que no sé si és perquè ho fan molt bé ells o perquè el producte és bo, però el magre pla és, jo crec que és la millor peça del porc, almenys per a mi.
Escolta'm, digues el restaurant, ja que així és el...
Bueno, és el Bar La Plaça d'aquí, de Riudellots de la Selva.
Ah, coi, Bar La Plaça amb una bona galta. Va, a veure, Quim, tu quina peça et quedes?
Jo em quedaria amb la galta i el llom a la planxa.
Mira, la galta i el llom a la planxa. Ja portem dues galtes, clar, és que aquí hi ha una cosa, punyeteros. Vosaltres, que sou d'aquells que en sabeu de l'espassejament, també sabeu quin gust, quina peça té més gust que altra. Xico, tu què?
Jo em quedo amb el costelló.
El costelló?
Sí, el costelló es pot coure de moltes maneres i és boníssim. És una carn que té os. La carn de prop de l'os és la més gustosa que hi ha.
Això sí que diuen que és veritat, eh? La que té os és la més gustosa i la que té més greix és la més tendra.
Sempre que heu de triar una carn que tingui greix. Si no us agrada, el retalleu i el tireu. Però la carn, per ser bona, té que ser grassa i al costat de l'os.
Hi ha una cosa important aquí, eh? El costelló és molt bo, però també s'ha de saber coure.
Bueno, pots fer la brasa, pots fer amb all i julivert, pots fer amb arròs inclús, moltes maneres.
O confitat, que també és molt bo, eh?
Bueno, sí, però ara no hi ha tanta tradició ja. Això era més antigament, que no hi havia altres maneres de conservar la carn.
Que es confitava amb el propi llard de porc, eh? Narcís, tu què? Quina peça et quedes?
Podríem agafar un bon cap de llom a la brasa o costella a la brasa. Bàsicament aquestes dues peces són de les que a mi m'agraden més. Ara, si ens entretenim a agafar unes quantes peces, fem una bona bullida, fiquem una mica de morro, una mica d'orella, fiquem una mica de cor, una mica de ronyó, una mica de llengua i una mica de galta, ens sortirà una carn de perol que arraconarà totes aquestes altres peces, segur.
Hosti, tu, la carn de perol, que mira que és un dels plats de la cuina tradicional catalana que potser més s'ha perdut, sobretot als restaurants. Hi ha molt poca gent que faci carn de perol, no, als restaurants?
Jo crec que sí, és una cosa que no ha anat a més, i els que en el seu moment ens vam haver d'acostumar a menjar una mica de tot el que hi havia, ens agradava, però ara, com que hi ha tantes coses per triar i això s'ha deixat una mica de banda, doncs sobretot una criatura petita, una persona més jove, quan li parles de llengua, de cor, de ronyó, primer, ai, quin fàstic, no? Vull dir, a veure, no és quin fàstic, és perquè no ho has provat, però si realment ho proves i ho valores, vull dir, és molt bo, eh?
Mira, en Narcís vol dir, ai, en Xico vol dir alguna cosa.
No, que deies la carn de perol, que no la fan amb els restaurants, sí que la fan amb restaurants, especialitat amb esmorzars de forquilla.
Ah, clar, això és veritat. Sí, home, també és veritat, hi ha una cosa, i és que potser no trobem el plat de carn de perol, però sí que amb la botifarra de perol, Xico...
No, i carn de perol també.
Sí, a veure, ja, on és que fan carn de porc? Que hi aniré?
El restaurant de Francià que en fan. La carnisseria d'Aigua Viva venen carn de porc els dimecres.
Els dimecres?
La carnisseria Sant Martí i Sa Presa, per exemple, venen carn de porc. Sé que feien plats de carn de porc al restaurant de Brunyola. Hi ha diversos llocs. Ara, el que també tens tota la raó, una bona botifarra de porc amb una bona torrada i...
Home, i una mica d'aioli, eh? Montse, què? Tu quina peça et quedes?
Jo em quedaria amb els peus de porc, o amb cargols, o amb tomàquet, o el que sigui. A mi els peus m'agrada molt. I ara també he descobert el filet a la mostassa, que el trobo boníssim.
Ah, sí? Escolta, el cuines tu o què?
Sí, sí, sí. Sí,
mirem
sí.
Com ho fas, aquest filet a la mostassa.
Mira, li fico sal i pebre el dia abans i el deixo amb una mica d'oli i després l'endemà el poso tot al forn a 150 graus, que s'arrossegi. Quan està arrossejat, després li fico la mostassa per sobre, per un cantó i per l'altre. Després el tallem a tallets ben fins i anem tirant una mica de mostassa per sobre. Jo el trobo boníssim.
Carai, escolteu, m'heu sobtat una mica perquè cap de vosaltres ha dit cap d'aquestes, podríem dir, parts del porc que els últims, podríem dir, anys s'han posat més de moda, no? Abans parlàvem de l'aranya a la brasa, però n'hi ha una colla d'aquestes parts, diguem-ne, que ens venen més de l'espassejament en fresc, de, podríem dir, del porc ibèric, però escolta'm, un porc blanc que tingui un bon greix allò intramuscular com un duroc, també fa molt bona peça.
Sí, hi ha una sèrie de peces que, com ara per exemple seria doncs, bueno, una bona xulla de cansalada a la brasa, una bona xulla de papada a la brasa, però són, el que ja t'he comentat abans, són menjars que ho provaràs una vegada però no repetiràs sempre. Per què? Perquè és carn engreixosa, t'agrada molt el moment que menges, però potser t'enfadarà més que no segons quines altres parts del porc.
Per exemple, a veure, tenim el secret. El secret, Xico, d'on el traiem, el secret?
El secret és una peça que va entre la cansalada i la panxeta, és a darrere de la costella.
A darrere de la costella, entre la cansalada i la panxeta, a la part de davant.
Al costat, diguéssim, sí.
Escolta, i per què el secret té aquest nom? Perquè, clar, també en té un altre, no, el secret de nom?
Tota la vida ha sigut magre pla.
El magre pla, veus?
Sí. Passa que el secret va venir sobretot del porc ibèric, i llavors com que amb el tema del porc ibèric, la veritat és que si tu vols menjar secret i secret bo, agafa el de porc ibèric o de porc duroc 100%. Quan tu compares un amb el porc blanc no hi ha color. Ara, si mires el preu d'un, també val tres vegades més un que l'altre, no? Llavors, ara sí, s'ha anat posant de moda el secret perquè és una carn, doncs, bueno, que està una mica entrebetada. Sí, sempre i quan els porcs siguin grassos, eh? Si és d'un porc magre, és una sola de sabata, eh? Vull dir, no t'ho menjaràs. Ara, si és d'un porc gras, doncs tu el talles finet i el pots fer a la brasa una mica de sal i oli i res més. Ara, si te'l pots menjar de duroc o te'l pots menjar d'ibèric, ja veuràs que no provaràs el de porc blanc, eh?
Ui, que bo. Clar, després hi ha dues altres peces. Un és la pluma, si no recordo malament, i n'hi ha algun altre que també té aquesta... que diguem-ne, que ens ha vingut de fora, que és molt tendre, no? Però clar, abans en deia Narcís, la carn magra, la pluma és una part de la carn magra, no?
Sí, la pluma és un tall de carn que hi ha al cantó del costelló i el cap de llom, que està entre la costella i el cap de llom.
Clar, i aquesta és molt tendra, eh?
Tendre, sí, i és bona, molt bona.
Clar, hi ha una altra que és el cordonet, que en castellà li diu lagarto, no?
El lagarto és el ribet del llom, és una tira que està bastant entrebetada entre greix i magre, està enganxada a tota la part del llom canya. Llavors això també ho poleixes una mica, ho separes i és molt bo la brasa. I llavors tots són carns que estan tocant el llom a la part dels dos colors. Tots sabem que el llom, la part que s'és a tocar el cap de llom, que és el tros de dos colors, és molt molós i és molt bo i és molt més buscat, molt més buscat, i la part del llom que te'n vas cap a darrere, que ja s'enganxaria molt pernil, doncs és una carn molt més eixuta, que si tu t'agrada la carn molt cuita no te'l menjaràs perquè queda molt sec. I la part de davant a tocar el coll, doncs és una part molt més melosa. I aquí tenim enganxat el ribet del llom, per la part de sota que deien Quim hi ha la costella, hi ha la pressa, i la pluma, que són dues peces del cap de llom, però totes serien en el mateix conjunt.
Clar, n'hi ha una que abans en parlàvem, que dèiem l'aranya. Escolta, això de l'aranya què?
L'aranya és una peça que està en la, és la tapeta del pernil. En el pernil tenim l'os del pont. Quan nosaltres partim el porc pel mig, doncs veiem, tots hem comprat un pernil algun dia de la nostra vida i hem vist que quan anem menjant pernil van sortint uns ossos i hi ha un os que té un forat, no? Doncs aquest os, resulta que hi ha una tapeta de carn que normalment quan arriben aquests pernils al sacadero aquesta carn ja s'ha tret, però quan aquests pernils els veiem nosaltres a la sala en fresc, aquí porten una tapeta que deu fer uns 150 grams, una cosa així, que és un tall de carn, carn molt blanca, és una carn molt sucosa i molt melosa, però també el mateix. L'hora de coure, volta i volta i prou, eh? No la deixis fer molt cuita perquè passa el mateix. Aquestes carns blanques que porten aigua, però et passes amb excés de cocció, arriba un moment que perden el gust, perden l'aigua i queden molt eixutes.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això i és que, evidentment, ens en donem compte, no? Doncs com en un cert part del món valora molt més un producte que un altre, no? Que al final sempre que hem d'acabar parlant de preu i parlar de valor, no? I dius, ostres, tu, a un lloc es valora molt més, doncs, com dèiem, la cansalada, altres llocs valoren molt més, doncs, per exemple, aquesta part de l'aranya, que clar, que cada porc només té dues aranyes, per tant, 200 i pico de grams.
Sí, són dues peces petitonetes que en el seu moment ningú gairebé els aprofitava perquè anaven en el magre i passaven al mig de tots els retalls del porc, però hi ha gent que hi va començar a trobar mercat amb això. És una carn que no porta greix, és una carn que és gairebé, diríem, 100% magre i llavors, bueno, a fora és molt apreciada.
És molt apreciada com la gran majoria de les peces de carn que té el porc. No sé quina és la peça, Xico, tu que des del teu punt de vista, diguem-ne que durant tants i tants anys has estat desfent porcs, quina és la peça?
48.
48?
Exacte.
Però Déu-n'hi-do, no?
Bueno, vaig començar amb 14 anys i em vaig jubilar amb 63.
Déu-n'hi-do, 48 anys. I amb 48 anys, tu mires enrere aquests 48 anys i què penses?
Bueno, és completament diferent. Pensa que a vegades era la feina més dura, perquè no tenies ni guants per entrar a la càmera de congelar, com vaig començar jo. I ara, doncs, és molt diferent.
En Quim veig que va dient que sí, també. Tu quants anys hi has estat fent l'especejament del porc?
Especejament uns 46, em sembla. Si l'últim, acabar-me en aquest 47, per l'últim ja no el vaig fer de baixa, vaja, perquè els genolls...
Els genolls ja no tiraven.
Tiraven, sí.
Escolteu, si ara haguéssiu de pensar en de quina manera, diguem-ne, es podria treballar el porc amb aquesta cuina catalana, que hi ha plats que ara estan molt de moda, però en canvi n'hi ha d'altres que han passat a l'oblit, no? Com dèiem, per exemple, en el cas de la carn de prou, doncs, encara hi ha llocs que se'n fa, però evidentment, doncs, sigui per les circumstàncies que sigui, doncs hi ha algun plat que sí. Però quin és el plat que trobeu a faltar del món del porc? Mira, veus, això m'agradaria menjar-m'ho.
Bé, podries fer uns bons fideus amb costella, amb daus de costella de porc, seria un bon plat i que podria tenir una bona sortida. O també llavors podries fer, que hi ha pocs llocs, els peus de porc amb cargols, com deia en la Montse que comentava, que no trobes tots els llocs que ho facin igual. I llavors...
però ara estem veient, per exemple, que hi ha restaurants que els han tornat a posar de moda i que fins i tot fan això, que fan reptes, que és allò de a veure qui va més ràpid a desossar un peu de porc per després farcir-lo, això.
Sí, per el repte per desossar el de pressa, però primer l'has de fer-li una bona bullida i un cop el tens ben bullit, un peu de porc, tu pensa que si no el bulls un mínim de 4 hores no li trauràs ni un os. I llavors un cop el tens, que és tot gelatina, no el deixis refredar, sinó que fes-ho gairebé en calent i te se desmuntaran, sortiran els ossos sols, no? Però quan tot això s'ha refredat, torna a agafar forma i ja queda pres una altra vegada.
Déu-n'hi-do, i és que clar, diem peus a porc, però jo no sé si el que ens mengem, Xico, són els peus o són les mans del porc?
Normalment les mans, perquè els peus no els trobes gaire a la carnisseria.
Però, i com és això?
Igual o més de bons, eh?
Sí, perquè són diferents els peus de les mans?
Bueno, es poden diferenciar estupendament, però venen el peu perquè... El venen la mà, dic, perquè el peu està marcat per les cadenes que lliguen el porc.
Ah, clar,
queden unes marques, que el fa lleig, però el peu és bo igual, eh?
Però n'hi ha un que dintre hi ha més magre que l'altre, no?
El peu, el de darrere, diguéssim, és més magre. No té tanta gelatina, però és més magre.
Xico, el peu és que us els quedeu per vosaltres, per menjar-vos-els tots?
No, els peus ara ja cada vegada van tinguent més mercat. Sí que és veritat el que diu en Xico, els peus, l'escorxador en el seu moment quan es ficava el ganxo a la cadena per penjar el porc s'embrutia molt de seu, quedava negre i tot això. Sí que és veritat que a nivell sanitari tot això s'ha anat millorant molt i ara arriben cada vegada molt més nets. Llavors aquest peu el passes per un centrífug amb aigua calenta, acaba de quedar net, el parteixes i veus a dintre que té una veta molt maca de magre, llavors, clar, això és molt bo. I després també són més gustosos, però són més gustosos també per el que han dit sempre, perquè, bueno, el porc, sobretot quan s'aixeca, amb el peu de darrere és amb el peu que fa força i aquell múscul ha treballat molt més que el de davant. El de davant són vagos, el de davant són per fer maco i per aguantar-se. En canvi, el de darrere és el que fa la força i aquella bèstia quan es mou, quan es gira, quan se senta, quan s'aixeca, doncs va treballant sempre aquell peu. I aquell peu si ho saps fer-ho bé és més apreciat que el de davant.
És més apreciat que el de davant. Hi ha una peça que no sé si és vaga o no, si treballa o no treballa, que a mi m'agrada molt i que és veritat també que a vegades costa de trobar si no és a l'hivern, que és la cua, Montse.
Ah, sí, amb una bona escudella, boníssima també, eh? L'altre dia la meva mare em va fer d'escudella i li va posar la cua i un os d'espinada i una mica de vedella i pollastre i per mi és molt bona.
Mira, ara has dit també la paraula, això de l'ossos d'espinada, que també costa de trobar ossos d'espinada avui en dia en una carnisseria, no, Xico?
Bé, antigament es partia el porc per la meitat però es trevia l'espinada. Ara es parteix robòticament i queda l'espinada enganxada al llom, que és el llonzat, diguéssim. El llonzat és el llom, la costella i part de l'espinada. Per això no trobem espinada per fer escudella a les carnisseries, però el tall que trobem és l'espinada partida per la meitat, o sigui, l'os de la llonza.
Narcís, ho hem de fer d'alguna manera. M'agrada molt a mi els ossos d'espinada, eh? Sobretot aquests salats per fer l'escudella o també per fer la brasa.
Sí, però aquí tenim un petit problema, i és que abans l'escorxador, i sobretot a l'època d'en Xico, d'en Quim, aquesta gent que fa 40 anys enrere van començar, el que deien, es feia tot manual. A tu t'arribava el porc a davant, obert així de panxa, agafaves la destral, perdies el porc, feies dretes o esquerres i et quedava l'espinada rodona de dalt a baix. Llavors aquesta espinada la treies sencera. Ara què passa? Aquesta feina ja no trobaries ningú que sabés agafar la destral ni que ho volgués fer. És que ni pagant-te'l molt bé t'ho voldria fer ningú. Llavors, solució, ha sortit un robot, surt una ganiveta, apunta en el centre del porc i de dalt a baix en 3 segons el té partit. Ara, aquest robot no li interessa saber com són les espinades.
Clar, i és que aquí, si no arribem pas a la intel·ligència artificial, Lluís, malament rai anirem, perquè si no necessitarem en Quim, que en Quim sí que en sap d'això de fer anar la destral, eh?
Més bé iríem escoltant la gent que en sap, que segurament aniríem tots molt millor. Jo ara estic escoltant, m'encanta, escoltar-los, i el poc que sé del porc ho sé de sentir-los parlar i de la seva passió per aquest animal, i la veritat és que ho traslladen a la fira. Per tant, encoratjo a tothom que vinguin a veure'ls, que vinguin a parlar amb ells, que els hi facin totes les preguntes que vulguin, i que segur que surten d'aquí aprenent moltíssimes coses del porc.
Doncs mitja hora de tertúlia que hem fet avui aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio per parlar precisament només de l'especejament i de la cuina del porc. Podrem veure com aquests artistes fan aquest especejament amb art, amb traça. Ja ho veureu que aquí és on es nota que fa 40 anys o més de 40 anys que han fet la mateixa feina. Escolteu, teniu molta feina aquest cap de setmana, i de ben segur que també molta feina per fer moltes botifarres, perquè jo cada any veig que la gent no para de demanar botifarres i aioli, i aioli, botifarres.
Sí, la veritat és que vam començar ja fa uns quants anys amb la Montse, en Quim, en Xico i tota la colla, i amb en Lluís també ja el teníem per allà. I quantes botifarres farem? Que sí, era com comprar un número de loteria, això, però sempre ens quedàvem curts. I que si 1.000, que si 2.000, que si plourà, que si no plourà, perquè és una fira que tot també depèn molt del temps, perquè si surt un núvol, malament rai. Llavors, bueno, aquests anys, gràcies gràcies a Déu ens ha anat tot molt bé. Estem sobre 3.000 botifarres i bé, vull dir, de moment tothom que ha volgut menjar una botifarra a Rodellots ha tingut la botifarra.
Jo no sé si haurem de fer algun any el rècord Guinness, no, aquí, Xico?
No seria difícil, es podria fer, perquè de visitants també en tenim molts.
De visitants n'hi ha molts i, bueno, els vegans també tenen alguna cosa per menjar, no? Que si no mengen porc.
Sí, ja venen altres paradetes i altres coses del poble, o sigui, no tot és carn, eh? Vull dir, també tots els altres negocis que hi ha d'alimentació al poble posen la seva paradeta i hi ha moltes coses per triar.
Montse, es mola bé les eines, que tindràs molta feina, eh?
Esperem que sí, que vingui, que hi hagi molta gent, com cada any, i mira, anar fent botifarres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: qui cuida la terra, cuida la societat. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.